Artur Ramon, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Mira, bé.
Ja us veig.
Avui ens allunyarem una mica de la pintura.
Avui sí. Avui parlarem de l'escultura perquè no tot és pintura, tot i que l'artista d'avui també va pintar.
Tu t'agrada molt l'escultura?
Molt.
Què té?
L'escultura té aquesta força de la tridimensionalitat, de l'espai, del volum, i veritablement és de les grans arts, sens dubte.
I de la força, no?
La força,
com
sí.
Com s'esculpeix, no?
Ho toques, sí. No?
És més, i és molt tàctil, clar. És veritat, és molt tàctil. S'haurien de poder tocar les escultures.
Seria bonic, eh?
Sí.
I de quin escultor parlem?
De Subirachs.
Ah.
Estic molt content perquè l'ofici d'escultor no és un dels oficis més populars, diguem. Potser és més popular un cantant, un...
Fins i tot un pintor, no?
Un dramaturg, un pintor i tant... Però l'escultor no era massa popular i, verdaderament, sí, noto que la gent em coneix i d'això, però jo crec que és degut que no he parat de treballar. Eh?
Algú pel carrer li ha dit alguna cosa? Home, de públic, en general, de gent que sap que és vostè i que està fent una feina determinada.
I tant, que et paren pel carrer, sí... En fi, no vull exagerar, però sí.
No, ja pot fer-ho. Si no sentirà ningú, no pateixi.
Aquesta és una conversa que va mantenir l'any 2003 a l'escultor Subirachs amb la nostra companya Marta Romagosa al programa Opció Personal.
I avui ens acompanya la historiadora de l'art i filla de l'escultor, Judit Subirachs Burgaia. Bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs? Dia. Benvinguda.
Molt bé, molt contenta de ser aquí. I, en fi, tenir una conversa amb vosaltres.
L'ofici d'escultor no és massa popular, deia Subirachs.
Bé, l'escultura té uns plusos afegits de dificultat en relació a les altres arts. L'escultura ocupa espai, pesa, el material és molt costós, necessita temps i, sobretot, requereix ofici. Requereix ofici perquè jo crec que tots ens hem atrevit algun dia a agafar un paper i un llàpis o fins i tot a pintar.
Amb el fang, però, no? Fins i tot
però,
amb fang, no?
Amb fang també, fer, sí. Però agafar un bloc de pedra i començar a picar pedra per convertir-la en obra d'art requereix ofici.
Clar, són picapedrers però artistes, eh?
I tant. L'escultor és un artista, però el material és importantíssim en la seva obra.
Va treballar moltíssim, no, el teu pare, al llarg de la seva vida?
Sí, per Subirachs no existia en el seu vocabulari la paraula vacances. La seva vida era la seva obra i a més, va ser un artista que sí, efectivament, és més conegut com a escultor, entre altres coses perquè d'escultors n'hi ha menys, pel que he dit abans. Però en realitat va ser un artista molt polifacètic, perquè ell va fer molt dibuix, pintura, va fer molta obra gràfica, litografia, gravat...
Clar,
va
dissenyar... Se'l coneix per la passió, no? La façana de la Basílica de la Sagrada Família,
i
aquell conjunt escultòric.
I això pot ser... va eclipsar,
escultòric.
No?
Allò ho eclipsa tot, bé, eh? És el hit, el gran hit, no?
Bé, ell, per Subirachs, l'art era un mitjà de comunicació i, per tant, l'obra que estava en espais de domini públic, és a dir, al carrer, a les places, la que forma part del nostre paisatge quotidià, era la que considerava més democràtica, perquè no és el mateix l'obra que va parar en una col·lecció privada que només la veu doncs, el seu propietari, els seus amics, els seus familiars...
L'obra per gaudir, no?
Exacte. I l'obra que forma part del nostre paisatge quotidià, la que està al carrer, la que veu tothom i que la pots veure qualsevol hora del dia.
Clar,
la pots veure a les 6
no
del matí...
Ell no feia una escultura perquè un ric tingués una escultura a casa.
No. Li agradava més aquesta obra, com deia, que està en espais de domini públic i, per tant, que la pots veure sense pagar entrada perquè fins i tot en els museus, que és de tothom, estàs sotmès a uns horaris.
Democratitzar el paisatge urbà,
la
també,
cultura.
No?
I penseu que se'l coneix per la Sagrada Família, però l'obra de Subirachs en l'espai públic són increïbles, n'hi ha moltíssimes.
Però de quin volum estem parlant?
Doncs la Judit ho sabrà millor, però que entre Barcelona, Catalunya i arreu, perquè l'obra arriba fins a Mèxic i a Corea, n'hi ha moltíssimes.
Sí, unes 150. Perquè, a més, per Subirachs no hi havia arts menors i arts majors. Per ell era tan important dissenyar la barana d'un pàrquing com esculpir la façana d'una catedral.
Boníssim.
I, per tant,
trobem... Mira, estem fent ràdio en aquest estudi, ell ja ho faria bonic, això, diguem-ne, no? Perquè, clar, és que l'espai és importantíssim.
Exacte, feia des de dissenyar el passamà d'una porta...
Clar.
fins sí, això, sí. Fins a esculpir tota una façana, que no hi ha cap, jo
està
crec
bé.
Que no hi ha cap altre escultor al segle XX que tot sol hagi fet tota una façana sencera, amb les portes incloses.
Uh-huh. El crític Daniel Giral Miracle parlava de Subirachs com un artista total amb un domini absolut pels oficis. I si voleu conèixer més a fons doncs, tota la seva obra, aquesta obra paral·lela, diguem-ne, no tan coneguda,
s'ha
obert l'espai Subirachs al Poblenou, al barri on va néixer, i es tracta d'una iniciativa, en aquest cas, doncs, dels hereus de l'escultor.
L'espai Subirachs, pels que vulguin veure més coses de Subirachs, anem a fer el repàs ara amb l'Artur Ramon de tres de les obres destacades de Josep Maria Subirachs.
He falls asleep on her chest, the best sleep he'd ever met.
Comencem pel submarí. Eh?
Sí, el submarí. Aquesta escultura forma part del meu paisatge sentimental.
Ah, sí,
perquè de petit vivíem a Rosselló Bailent i la veia molt. El meu pare, aquesta escultura està molt a prop d'una gasolinera. I el meu pare hi posava gasolina sovint i de petit, de nen, allà assegut al cotxe, la veia. És de les primeres obres d'art que em va marcar. I m'agradava molt com aquest submarí entrava en aquesta gran estructura de bronze que després recordarà tota l'obra que va fer importantíssima amb aquest material, les portes del Palau del Lloctinent, les de la pròpia Sagrada Família, Montserrat. Montserrat ja una de les obres
millors. Qui va fer l'encàrrec d'aquest submarí, se sap això?
Aquest va ser un encàrrec de la Mútua Metal·lúrgica d'Assegurances de l'any 63. I és una obra una mica de transició, perquè Subirachs té la primera escultura abstracta posada en els carrers de Barcelona, que és la vocació marinera, la primera escultura, diguéssim, informalista, que encara hi és, a la Barceloneta. I aquesta és una escultura que, diguéssim, ja ens porta cap als Subirachs que vindrà a la dècada dels 70s.
Sí,
sí, és, de fet és com un collage. Ell fa un homenatge, és un monument a Monturiol.
Sí, Narcís Monturiol,
Narcís Monturiol, inventor del submarintinio. I ell no fa, Subirachs no va fer un monument convencional, que és el personatge damunt d'un pedestal, sinó que el que monumentalitza és la creació d'aquest personatge, que és el submarí. I llavors el fa a escala. I el col·loca en aquesta estructura, com deia l'Artur, de formigó, i per tant fuig del monument convencional, monumentalitza aquest submarí per recordar,
sí, volta,
doncs,
sí, sí.
La figura.
Clar, de petit pensava com em podia endur a casa aquest submarí.
És bonic, és bonic.
És molt bonic. Sí.
És un submarí que es troba, en aquest cas, sabem el lloc exacte d'on es troba?
Sí, és a la Diagonal.
A la Diagonal, Girona i Provença. És que és on conflueixen aquests tres carrers.
Molt
sí.
Bé, anem pel segon. Ara anem fins a Montserrat.
Montserrat.
Fins a aquella esplanada que veus tota la vall de Montserrat, que és preciosa.
Fantàstic,
eh?
Sí. Fantàstic. I aquest monument a Ramon Llull és una de les grans, grans obres de Subirachs, del Subirachs aquest monumental, i que, per cert, a Montserrat està molt ben representat. Té diverses obres, entre les quals hi ha la Capella de l'Altíssim, que per mi és una de les seves millors obres. D'una austeritat, la recordeu, no?
Sí.
Amb aquell cara de que rostre de Crist que et va veient, et va mirant a mesura que tu et vas allunyant. I també el passador de la porta en bronze, que és meravellós. Però el Ramon Llull és aquesta escala de la saviesa. És una obra, i a més està en un lloc, en aquest mirador, que és veritablement extraordinària.
En aquest cas, com deia abans, també trenca amb el monument convencional. En aquí el que vol monumentalitzar és el pensament del filòsof.
Que es va enfilant,
A través de l'escala de l'enteniment, l'escala de la creació. Sí, són 8 graons que representen els diferents éssers de la creació, des del més material fins al més espiritual.
Són una mena de cubs irregulars, no?
Sí,
que representen
la pedra, la flama, la planta, la bèstia, l'home, cel, àngel, i el darrer graó, que és l'únic, és un cub perfecte que ja simbolitza la idea de Déu.
L'eternitat.
Exacte. I el que és interessant d'aquest monument també, que és fet amb formigó, que formigó és un material més propi de l'arquitectura, però que Subirachs el va utilitzar molt perquè li permetia formes que amb altres materials haurien estat impossibles. Aquest monument fet amb marbre hauria estat d'un cos exagerat, no s'hagués pogut fer ni, i tampoc hauria aguantat l'estructura. Per tant, es feia in situ amb uns encofrats.
I imagino també que el formigó té aquest pes, no?, de que queda clavat, és a dir, això és per
com
sempre,
un monument. Si Subirachs, com que volia ser arquitecte i per raons doncs, de la seva procedència humil no va poder, moltes de les seves escultures es nota aquesta vocació frustrada, però que la va poder exercir a través de l'escultura.
Me l'imagino treballant. Va treballar fins als últims dies? Perquè, clar, ser escultor, no?, amb la fortalesa que té, és duríssim, no?
Bé, ell hauria volgut morir picant pedra, però malauradament els darrers anys va patir una malaltia neurodegenerativa devastadora, però els últims temps es va refugiar en la pintura i va crear tota una sèrie molt interessant de pintures que és una altra visió dels Subirachs que teníem doncs, més present.
Anem a la tercera.
Somos imitaciones, un vacío legal.
Són escultures que també podeu trobar a través del Twitter, @elsuplement. Pengem la fotografia perquè els oients la puguin seguir, els comentaris que ens fa l'Artur Ramon, i si no, també a través de, en fi, d'internet podeu trobar-ho. Tercera escultura, què ens portes?
Aquesta és Tekel, una de les estrelles de l'època informalista Subirachs i que es pot veure en aquest espai Subirachs que s'acaba d'obrir al Poble Nou, al carrer Baptista 6, i que convidem els oients perquè el visitin, perquè està, a més, molt a prop d'allà on va néixer Subirachs. Per tant, és com una... aquella idea de torna de roda el món i torna a Borna, en aquest cas,
roda
el món i torna a les arrels, no? Aquesta obra va guanyar el Premi Juli González d'Escultura i està feta amb dos materials que són la fusta i el ferro, i amb una força expressiva singular. Penseu que en aquell moment, als anys 60, aquest tipus de llenguatge era molt revolucionari, encara ho és avui. Per tant, va tenir el coratge de presentar aquestes obres.
Tekel, què vol dir això?
Jo crec que és un símbol que ell segurament va agafar d'algun alfabet antic o així, perquè li agraden molt aquestes combinacions.
Ja la té com marcada, no? Gravada.
Sí. La té marcada.
Però què vol expressar amb aquesta...
Salvador Espriu em va fer un poema que en l'Espai Subirachs està reproduït, perquè el va impactar. Aquesta peça vol simbolitzar també el pas del temps, ensenyant el material en el seu estat en brut. És a dir,
primigeni.
Exacte. És a dir, és un tronc, de fet, la part de fusta és un fragment d'un tronc. I Subirachs tenia una teoria molt interessant que deia que la seva obra abstracta en realitat era la més realista. Perquè ell deia que, clar, l'artista figuratiu el que fa és copiar la realitat. I en l'etapa abstracta, totes les obres, si és un tros de ferro, l'ensenya, si està rovellat, l'ensenya rovellat. No el poleix, no el camufla, perquè vol mostrar aquesta potència de la matèria en brut.
La naturalitat de les coses.
I autenticitat.
No? Sí, la veritat de les coses.
I a més, guanya el premi Juli González, i aquesta escultura té alguna cosa, Juli González. Té molt del ferro que utilitza Juli González molt temps abans, però no m'estranya que guanyés el premi, perquè hi ha una connexió amb aquest gran creador.
Fins i tot està mal polit, és a dir, no? La fusta no és perfecta.
No, perquè la vol ensenyar tal com és, sense camuflar-la, per explicar doncs això, aquesta idea de la matèria que amb el temps es va erosionant.
És orgànic. Subirachs té molt aquesta idea del pas del temps.
Mica Barcelona també amb això, no?
Sí,
aquesta concepció de...
Una
altra matèria.
S'haguessin entès bé, i inclús el Miquel, que n'hi he parlat algunes vegades, és de les persones que valora l'obra del Subirachs, perquè ja sabeu que durant molt temps va estar de moda parlar malament del Subirachs, i el Barceló, que és una persona intel·ligent i oberta a tot, sempre el reconeix amb gran carinyo i amb gran admiració. Jo, quan penso del Subirachs, sempre recordo una frase que li va dir el Pierre Vilar en el Miliqua, que és que en el nostre país les superioritats estan mal enteses o no es comprenen bé. Jo, més que superioritats, diria les singularitats. I llavors se'ls hi aplica, se les maltracta aplicant-li dues idees que poden ser o una o l'altra o simultànies, que és a través del silenci o del prejudici. Subirachs cal tornar-lo a veure amb ulls nets.
I avui ho hem reivindicat a l'espai d'art del suplement amb l'Artur Ramon. Judit, moltíssimes gràcies per venir a parlar del teu
gràcies.
Pare.
A vosaltres i sereu benvinguts a l'Espai Subirax.
Vindrem, vindrem, sens dubte. Moltíssimes gràcies, Artur. Fins la setmana
que ve. Adéu. Adéu.
El suplement. Ricard Ostrell.